Hola, bona nit, Catalunya, des de l'estudi 7 de la teva ràdio, amb les salutacions cordials de tot l'equip que fem possible Sintonia Alfa. Susana Bonany, Núria Robles, Carles Caiguera i Andreas Faber-Kaiser.
Cada any desapareixen a l'estat espanyol unes 6.000 persones. D'aquestes, unes 500 no tornen a aparèixer mai més. Ningú no sap on són, a on han anat. A tot el món, els que s'esfumen sense deixar cap mena de rastre són unes 50.000 persones a l'any.
La pròxima vegada que vegeu un plat volador i us sentiu atrets i sorpresos per l'alta tecnologia i les fantàstiques llums de colors, correu com si us empaités el diable.
Durant les dues pròximes hores, sabreu per què.
Aquesta nit parlarem de Majestic 12, Majestic 12, amb dos convidats aquí a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio. Antoni Rivera, bona nit, Antoni.
Bona nit.
I Joan Plana, bona nit, Joan Plana.
Bona nit.
Què hi ha? Antoni Rivera és fundador del CEI, del Centre d'Estudis Interplanetaris de Barcelona, fundador també del CRIS, del Centre de Recerques i Investigacions Submarines, i autor prou conegut del tema ufològic, entre d'altres, amb una llarga sèrie de llibres publicats tant en català com en castellà i a l'estranger. Joan Plana és directiu del mateix Centre d'Estudis Interplanetaris i ufòleg especialitzat en, diguem-ne, les qüestions governamentals oficials del fenomen ovni. Antoni Rivera, els visitants... Les visites que rebem de fora dels ETs, dels extraterrestres, poden realment arribar a ser perilloses per l'ésser humà?
Mira, segons els darrers informes que jo tinc, procedents dels Estats Units, per exemple, el llibre Matrix, un llibre publicat pel Arcturus Book Service, i a més, una sèrie de quatre articles molt interessants de Jerome Clark, que vaig tenir el gust de conèixer personalment a Mèxic l'any 1976, sembla que sí, que hi ha una part dels visitants que no és gaire correcta. És a dir, aquí és molt difícil parlar de qüestions ètiques, perquè l'ètica terrestre és ètica terrestre i no crec que sigui extrapolable a altres civilitzacions. Però des del nostre punt de vista, esclar, hi ha el que ens va bé i el que no ens va bé, i algunes de les coses que fan aquests ETs no són gaire bones per nosaltres. Per exemple, les abduccions, els exàmens, les possibles implantacions...
Què és una abducció?
Una abducció és un segrest repetit unes 600 vegades conegudes d'éssers humans que són portats a bord d'una nau, generalment tripulada per petits extraterrestres de cap voluminós i ulls allargats cap als costats. Aleshores, sembla que aquest tipus d'abduccions tenen una finalitat doble: l'estudi en profunditat de l'anatomia humana i, a més, la implantació, com et deia, potser de microaparells en el cervell de les persones abduïdes.
Després continuem parlant d'aquest tema. Joan Plana, realment els Estats Units tenen al seu poder algun objecte volant procedent de fora del planeta Terra?
Bé, des de fa molts anys, des de principis de l'era, diguéssim, moderna de l'ufologia, des de finals dels anys 40, sempre hi ha rumors d'aquest tipus. Però, diguéssim, no hi ha hagut una prova fehaciente de que això sigui cert del tot. Mm-hmm. Ara, sempre hi ha hagut molts rumors, molts comentaris, certs investigadors ho han aprofundit bastant. Sembla ser que pot tenir realitat aquest tema.
També continuem parlant després d'aquesta temàtica. Ara sentiu l'informe que us hem preparat sobre el que és Majestic 12.
Fa poc, els ufòlegs nord-americans han sabut que existeix un document firmat pel primer director de l'Agència Central d'Intel·ligència, la CIA, l'admirall Roscoe Lehlenkoder, i datat el 18 de novembre de 1952. Portava el segell The Top Secret. Indicava que es tractava d'una informació essencial per a la seguretat nacional i que era una còpia única, solament pels ulls. Una expressió que significa que no se'n fan còpies. El títol del document era Majestic 12, Operació Majestic 12.
Aquest document parla d'una operació d'investigació del màxim secret, responsable únicament i directe al davant del president dels Estats Units. Les seves activitats es fan sota el control de l'equip Majestic 12, que es va establir per una ordre especial classificada del president Truman el 24 de setembre de 1947 i recomanada pel doctor Vannevar Bush i el secretari James Forrestal.
Aquest grup d'investigació, Majestic 12, continua actiu des de l'any 47 fins ara. Quan un dels seus membres mor, és reemplaçat per una persona de la màxima confiança. Per exemple, s'ha filtrat la notícia, la vam donar en primícia sintonia Alfa el 2 d'octubre, que el mes de setembre passat, en morir un dels membres del grup, el van substituir pel que ara ja és nou president dels Estats Units, George Bush.
Majestic 12 es va crear quan es van estavellar dos objectes volants d'origen desconegut a territori dels Estats Units. D'acord amb les informacions filtrades, els serveis d'intel·ligència nord-americans han tingut accés a aquestes naus d'origen desconegut i als seus tripulants. Majestic 12 centralitza tots els assumptes directament relacionats amb els objectes volants no identificats, amb els seus tripulants i amb les relacions d'aquests amb el col·lectiu d'humans controlat pels Estats Units.
D'acord amb les informacions que ara s'han donat a conèixer i que aquí debatrem aquesta nit, Majestic 12 ha pactat fins i tot amb els visitants de l'espai exterior. Quina mena de pacte es pot arribar a fer amb els visitants còsmics? Un pacte realment abominable. A canvi d'informació referida a noves i avantatjoses tecnologies que els extraterrestres subministrarien als Estats Units, aquests, mitjançant els portaveus del grup d'intel·ligència Majestic 12, autoritzarien els invasors a abduir un determinat nombre de ciutadans.
Al maig de 1980, quan una mare i el seu fill anaven amb cotxe per una carretera rural al nord de Nou Mèxic, a prop de Cimarron, de sobte van veure com dues naus segrestaven una vedella. Llavors, tots dos van ser abduïts en naus que els van portar a unes instal·lacions subterrànies, on la dona va presenciar la mutilació de l'animal. Hi va veure uns recipients en els quals hi havia parts d'animals flotant en un líquid, i un altre on hi havia el cos d'un home. Van sotmetre la dona a un examen, i el seu cos, igual que en el del seu fill, li van implantar petits objectes metàl·lics.
El govern dels Estats Units havia venut els seus súbdits a canvi d'informació tecnològica, fins que es van adonar que els invasors els havien traït. El nombre d'abduccions era molt més elevat del que s'havia acordat. Els raptes de persones i les mutilacions d'animals es feien per recollir material biològic, enzims, sangs i d'altres teixits, per cobrir les pròpies necessitats de supervivència dels invasors.
El contacte original entre el govern i els EB, entitats biològiques extraterrestres que són de color gris i d'uns 120 a 140 centímetres d'alçada es va fer entre 1947 i 1971. Les mutilacions d'animals i també d'alguns humans servien per usar les substàncies glandulars derivades d'aquestes mutilacions com a aliment i per fer més clones de grisos als seus laboratoris subterranis.
Les abduccions tenien altres finalitats. Inserir un aparell esfèric de guiatge biològic i de control a través de la cavitat nasal al cervell de l'abduït. Implantar suggestions posthipnòtiques subliminals per impulsar l'abduït a fer algun acte específic en un moment donat durant els pròxims 2 a 5 anys. Fer un creuament d'hibridació genètica entre ells i els éssers humans. Inserir aparells discoidals de guiatge en els teixits musculars dels abduïts.
Quan els membres de Majestic 12 es van adonar de l'engany i de l'error comès, ja va ser massa tard. Només quedava la solució del secret absolut i estricte, perquè ningú sabés que havien venut la humanitat.
Antoni Rivera, mentre sentíem l'informe, em deies que George Bush, el ja anomenat elegit president dels Estats Units, no solament és un membre de Majestic 12, sinó que és el seu president, és així?
El seu cap, exactament. Ocupa actualment la direcció d'aquest, podríem dir, d'aquest govern, dit un govern, o d'aquest grup poderosíssim, que la seva missió durant els 8 presidents anteriors ha estat d'assessorar el president dels Estats Units en tot el que refereix als somnis, al mateix temps estudiar mitjançant el seu equip científic, del que va arribar a formar part en el seu temps el famós físic Oppenheimer, que va ser un dels creadors de la bomba atòmica. El propi Vannevar Bush era un científic eminent, va ser el director del primer Majestic. La seva missió era estudiar els discos estavellats, que n'hi ha uns quants, i també estudiar els éssers, els petits humanoides que els tripulaven. I com has insinuat, suposo que aquest resum que hem sentit abans és teu.
Em temo que sí.
Sí, aleshores, la teva meticulositat germànica gairebé no es deixa res per dir, perquè ho has dit tot ja.
Ho he resumit, però aquí ho...
No, però ho has resumit magníficament, i jo crec que l'únic que hem de fer ara en plan allò és brodar una mica tot això que has dit, anar brodant una mica i anar afegint alguns detalls, perquè sí, en realitat ha estat un resum magnífic del tema que avui ens has plantejat, que has demanat. Sí, aleshores el primer Majestic, potser valdria la pena dir, que el van compondre unes persones realment importants, com eren, per exemple, l'almirall Helen Keter, que va ser el primer director de la CIA. Cosa molt curiosa, que no sé si l'han esmentat, em sembla que no, és que la CIA i el Majestic 12 van néixer el mateix dia.
El mateix dia? Jo sabia que era el mateix any.
No, el mateix dia. És a dir, són bessons, podríem dir.
Es pot dir que dintre de la CIA hi existia aquesta...
Hi ha una relació intimíssima entre els dos organismes, perquè aquestes suposades bases conjuntes, que no són les bases conjuntes hispanoamericanes, per exemple, sinó les bases conjuntes entre els nord-americans i els CBs, els entitats biològiques extraterrestres, dels quals sembla que se'n van recuperar 3 de vius, amb els quals va arribar a establir contacte en un lloc secretíssim, doncs aquestes bases estan realment en mans de la CIA, controlades per la CIA.
Estàs dient que realment les autoritats, o algunes autoritats als Estats Units, han tingut contacte real amb els extraterrestres?
Jo crec que sí, a la base de Dulce, a Nou Mèxic, sembla que és una de les bases més importants, sembla que sí, que es va... És una base conjunta, com et deia, on els extraterrestres fan... és a dir, donen, proporcionen tecnologia, segurament en comptagotes, als nord-americans, i a canvi aquests fan els ulls grossos, fan la vista grossa davant de les abduccions i el que els EBs fan amb les abduccions, que no és gaire catòlic.
Joan Plana, a l'altre costat, a la Unió Soviètica, sabem d'algú semblant? D'algun pacte amb els EBs?
Que jo tingui coneixement, no. Perquè de la Unió Soviètica i els països socialistes es té molt poca informació. L'únic que es coneix és alguna informació que ha sortit publicada de que alguna nau o suposta nau s'ha estrellat a la Unió Soviètica i han trobat algun ser humanoide d'aquests. Però a part d'això que conegui jo, no s'entenen gaires dades de la Unió Soviètica.
Et refereixes a un, sembla un nen que van trobar fa pocs anys,
exactament,
el 75? O...
Exactament. El que va ser és un mutisme superior al d'Estats Units a tot el que és referent a aquests
temes. Amb tot. Molt bé. Es pot parlar així realment d'un pacte d'Estats Units?
Jo crec que sí. Mira, hi ha una persona que ha profunditzat molt en aquest tema, que és el John Lear. John Lear és un expilot de la CIA que havia volat en missions secretes sobre Cambodja, per exemple. És fill del famós constructor d'avions Lear, i és un home que està molt, molt enterat, sembla, i ell ho afirma taxativament que sí, que hi ha un pacte, que en aquests moments es veu que s'ha tornat contra els signants terrestres, és a dir, els que han signat aquest pacte ara estan desesperats d'haver-ho fet, perquè ha estat una mica com aliar-se amb el dimoni.
Però hi ha un punt amb... quan es van donar compte els mandataris, diguem-ne, americans d'Estats Units, de que havien pifiat, de que estaven fent el que volien els extraterrestres.
En certa manera, sí.
Diuen els informes, em sembla recordar, que hi ha una reunió i que deliberen, si és que demanen perdó al poble dels Estats Units per l'error. Tu creus que el poder, i més a nivell d'intel·ligència, mai a cap país s'ha plantejat demanar perdó al poble?
No, però crec que s'està adoptant una política potser més hàbil, de filtració, podríem dir, controlada d'informació. A través del cinema, per exemple, hi ha hagut una sèrie de pel·lícules últimament que cal veure-les en aquest context com a gotes que ens van donant, com són la pel·lícula B, per exemple, la famosa B, dels Jean Gardaixos, la recordareu, aquesta pel·lícula, el mateix Encontres en la tercera fase, en el tercer tipus.
Et refereixes a la sèrie de UB?
ET, sí. B és català, B, sí. La UB és castellà, sí. Aleshores, els films de Spielberg, per exemple, ET i l'altre, Una pel·lícula que potser no és tan coneguda, però és molt, molt significativa, que és Hangar 18.
Sí.
Hangar 18, i a més es veu que ara se n'està preparant una altra,
Hangar 18...
There is something out there, és a dir, hi ha alguna cosa allà fora.
Resumidament, Hangar 18...
Hangar 18 parla d'una nau que està en poder de les autoritats americanes en l'Hangar 18 de Wright-Patterson. Wright-Patterson és la base on sembla que estan concentrats tots els somnis recuperats i tots els cadàvers d'humanoides congelats. Ara bé, jo estava abans dient una cosa, si em permets l'acabaré de dir, que la composició del primer Majestic 12, perquè és molt significativa, a més del mirall Helen Keter, estava el doctor Vannevar Bush, que era el director, era un científic de primera fila, estava el ministre de Defensa, el secretari de Defensa, James Forrestal,
i es va suïcidar.
Sí, però parlem una mica d'aquest suïcidi, sembla. El general Twining, que és el que va signar el memo, el memoràndum per al general Eisenhower, el general Hoyt Vandenberg, que era el cap del Pentàgon, i altres científics d'importància. A més, també estaven en contacte amb l'OSET, amb el general Marshall, que va ser el famós general del Pla Marshall, i és el que va dirigir precisament la recuperació del disc estrellat a Aztec.
Sí, i George Marshall també va signar a l'any... el 25 de febrer del 42, em sembla recordar.
Sí.
La defensa que van... Això ho saps tu, Plana, explica-ho.
Sí, va ser es va detectar sobre Los Angeles, Estats Units, una formació d'objectes que es pensaven que eren avions japonesos.
Exacte.
I es va estar disparant durant quasi tota la nit i no en van tocar cap.
A pesar de que volaven baix i de que...
Això va ser el final del juliol del 52, crec, no?
No, 42 o 42.
Ah, 42. Sí.
Va ser al principi de la Segona Guerra Mundial.
80 dies després de l'atac japonès a Pearl Harbor.
Exactament. I el general Marshall va ser el que va firmar l'informe sobre aquest incident.
Bé, però jo et vull dir una cosa, que tu abans has dit que efectivament Forrest es va suïcidar, però és un suïcidi molt sospitós, perquè sembla que des del primer moment van haver-hi dues tendències dins Majestic 12. Una tendència per turista, en podríem dir, dirigida per Forrestal, justament, que creia que s'havia d'explicar al poble americà i al món el que estava passant amb els EVs. I després, en canvi, una tendència molt conservadora, no, això no es pot explicar perquè és una qüestió d'interès militar, etc. Aleshores, Forrestal es veu que va fer declaracions molt imprudents en el sentit per turista. Aleshores, se li va atribuir una malaltia mental, que suposo que era més, més era imaginària, se'l va recloure en l'Hospital Naval de Bethesda, a Washington, i un bon dia, o un mal dia, més ben dit, es va defenestrar, va caure d'una finestra del pis 16. Aleshores, aquesta mort a mi em sembla molt sospitosa, és a dir, se l'havia de fer callar.
Bé, Joan Plana.
Jo, davant de tot això, voldria dir que jo tinc un aspecte una mica més conservador, diguéssim així. Jo les informacions que tinc és a més del document aquest que tracta del Majestic 12, sobre un pacte, un suposat pacte entre sers extraterrestres i el govern d'Estats Units. No en tinc tanta d'informació, trobo una mica que pot ser catalogat com una mica fantasiós. Ara mai no es pot saber la veritat de moment això. Jo, doncs, més que tot, doncs, la informació que tinc és del document en si de Majestic 12, que són 8 fulles, que podríem parlar també de la manera que s'ha rebut, de
sí,
com
s'ha aconseguit.
Sí, això
és molt estrany, exacte.
I perquè jo crec que es té d'anar amb molta prudència amb aquest document sobre la seva possible autenticitat o falsedat, perquè podria ser fals.
Després parlarem d'això. Abans una pregunta. Majestic 12, el grup, només està especialitzat en ovnis, en extraterrestres, o es dedica a altres activitats
d'intel·ligència? No, únicament amb l'estudi dels ovnis estrellats, dels cadàvers recuperats, del contacte amb els possibles supervivents, i a més d'aquest pacte, podríem dir-ne una mica diabòlic, d'intercanvi de tecnologia a canvi de llibertat d'acció per part d'ells.
Mentre continuem parlant, i quan passa un minut de dos quarts d'una, demanem trucada si voleu preguntar alguna cosa a en Antoni Rivera o a en Joan Plana Crivillent sobre aquest tema, Majestic 12 o els ovnis en general. Truqueu al 201-7474-201-7474 amb el prefix 93 si truqueu des de fora de la circunscripció telefònica de Barcelona.
Sintonía Alfa.
Joan Plana, acabes de dir fa un moment que volies potser explicar què són escuetament els documents de Majestic 12 i com s'havien rebut.
Bé, aquests documents es van rebre el desembre de l'any 84 per un productor de la televisió de Los Angeles, que se'n diu Jaime Sandera, que estava associat amb el William Moore, que és un altre investigador ovni d'Estats Units, i amb el Stanton Friedman, sembla. Friedman.
Sí, per cert, que Moore va fer una investigació molt a fons de l'incident de Roswell.
Exactament.
Sí.
Què és l'incident de Roswell?
Sí, home, un home que es va desintegrar damunt de Roswell i va anar a caure finalment a Corona, que està a uns quants quilòmetres de Roswell. I tot això va ser una cosa que de moment l'aviació els militars de Roswell, quan no tenien cap ordre en contrari, això era el 47, era el 24 de juliol del 47, ho van publicar, ho van dir a la premsa, i esclar, de seguida els van tapar la boca, van dir que era un globus sonda, etc. Perdó, l'he interromput.
Doncs llavors aquest senyor, el Jaime Sandera, va rebre un sobre, dintre n'hi havien més, i al final va trobar una pel·lícula. Aquesta pel·lícula estava... hi havia 8 pàgines, un cop revelat i tot, eren 8 pàgines d'un document oficial que parlava d'això, de l'operació Majestic 12. Aquest, tot això ho va rebre anònimament. O sigui, és una forma d'arribar als investigadors, diguéssim, una mica dubtosa. A partir de llavors, doncs, van començar a investigar la possible autenticitat tant del document com del contingut, del text del document. I el juny d'aquest any passat, de l'any 87, en el simpòsium del MUFON d'Estats Units, es va donar a conèixer públicament l'existència d'aquest document.
MUFON, per aquests que no sabien, sí, és un grup d'estudi de
d'OVNIs. Hi ha un altre investigador anglès que va rebre el document també, que va ser el Timothy Wood. També d'una font que no vol revelar, no diu de com el va rebre.
El MUFON és una organització d'Estats Units dedicada a la investigació del tema OVNI.
Faig aquestes puntualitzacions perquè nosaltres o els ufòlegs que us escolten saben aquestes dades, les coneixen, però el públic ampli que no està informat en ufologia.
Si em permets un brevíssim acudit, és com aquella reunió de rabins jueus que tenen, fan viatge amb el transsiberià, que és molt llarg, i diuen, Isaías 25.3, oh, és fenomenal, però què us sembla el Jacob 7.24? Diu, oh, que increïble, no? I esclar, es passen per la zona així. Això vol dir que, esclar, hi ha el llenguatge especialitzat que no és el del gran públic.
Molt bé. Molt bé, tenim ja trucades. Barcelona, bona nit. Hola, Barcelona.
Sí, bona nit.
Hola, bona nit. Qui ets, sisplau?
Enric, de Guinardó.
Enric, endavant. Sí.
Una pregunta pel senyor Rivera.
Endavant.
Si realment tenen naus extraterrestres americans, dic, com és que no han averiguat la tecnologia que, o el sistema que han servit per desplaçar-se del sistema de propulsió, vull dir.
Mm-hmm. Molt bé. És l'única pregunta, Enric?
Sí.
Sí? Molt bé. Després te la respondrà en Antoni.
Molt bé.
Gràcies. Bona nit. Granollers, hola.
Bona nit.
Hola, bona nit. Com et dius?
Francesc. Bueno, jo volia opinar una miqueta sobre això del pacte aquest.
Sí.
Jo no ho veig gens lògic, no? Vull dir, perquè amb uns certs tan superiors com vosaltres, almenys en tecnologia, pactar amb ells, vamos, ho veig una cosa ridícula, no? Te posaré un exemple. Imagina't que nosaltres poguéssim pactar per dir alguna cosa amb les formigues, no?
Sí.
No té lògica un pacte d'aquest.
Bé, esperem que tanta diferència no hi hagi entre ells i nosaltres. Però després et donaran la seva opinió als dos convidats. Moltes gràcies, Francesc.
Bona nit.
Manresa, hola.
Hola.
Hola, qui ets, sisplau?
Francesc.
Francesc, també. Endavant.
Jo volia preguntar, que és una mica estrany que aquesta gent hagi... Com?
Hola.
Que em deia alguna cosa?
No. Nosaltres no. Potser els Eves, però nosaltres no.
Que potser és una mica estrany que hagin fet un pacte aquests éssers, ja que tenint en compte que s'han vingut d'uns planetes molt llunyans, doncs sembla que siguin una mica intocables, no? Que puguin fer el que els doni la gana aquí.
Sí.
Jo només volia preguntar això, fins a quin punt pot ser verídic.
Molt bé, Francesc, moltes gràcies.
Adéu,
bona nit. Vidreres, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Xavier de Vidreres.
Xavier, endavant.
Mira, jo vull fer una petita reflexió sobre tot el que s'està dient aquí, i en general sobretot aquest tipus de programes, que estan molt bé per distreure el personal, són molt entretinguts i molt magos, però m'agradaria saber fins a quin punt tot el que es diu aquí té una certa credibilitat o és més fer volar coloms, en algun sentit, perquè més que fet, tots són hipòtesis, basant-se en documents que no saps d'on te surten, en personatges o testimonis a vegades no gaire credibles. Vaja, que no es veu una realitat molt directa sobre tot això, sobre tot el que hi ha darrere. Semblen molt històries que sustenten en els núvols. Només aquesta puntualització, i aviam si hi ha més que documents, més que rumors, que vaja, que ens han dit que des de 40 anys corren un sèrie de rumors i mai hi ha hagut res, diguem-ne, comprovable.
Xavier, després et respondran tant Joan Plana com Antoni Rivera.
Molt bé.
Jo, personalment, com a conductor d'aquest programa, t'haig de dir que, evidentment, amb dues hores de ràdio no es pot demostrar absolutament res. Aquí es donen les conclusions i el més amenament possible perquè no es faci avorrit el programa. Però els dos convidats que estan aquí sí que s'han dedicat molts anys, llarguíssims anys de la seva vida, a investigar en sèrio i seriosament.
Ja. I per vegades es donen fets, es donen frases o fets com a tals, i a vegades diuen, carai, això com ho pot saber aquesta persona?
Perquè s'ha mullat, com es diu normalment, i ha buscat. I aquí està en la taula de l'estudi 7 de Catalunya Ràdio plena de papers, documents oficials americans que parlen d'aquests temes. Evidentment, estic d'acord amb els oients personalment que han trucat i que han dit que no els sembla lògic un pacte de cap humà, estat humà, amb els extraterrestres. Per mi també és un absurd, però s'han d'analitzar totes les dades, i per això tenim aquí dues hores per intentar no dir que això sigui així necessàriament, sinó veure quina credibilitat pot tenir o desmentir-lo si es pot.
Perfecte.
Gràcies, Emilia.
Molt bé, adéu.
Bona nit. Barcelona, hola.
Hola.
Hola, com et dius, sisplau?
Josep.
Josep, endavant.
Mira, jo volia fer una pregunta al senyor Antoni Rivera, i és que a veure si em pogués ampliar una mica sobre el testimoni que va rebre Eduardo Pons Prades, a veure si ell em pot donar alguns datos més.
Molt bé. Em sembla que sí que et podran donar algunes dades.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, Josep. Bona nit.
Bona nit.
Hospitalet, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola.
Simplement volia dir-me, Joan, volia fer una pregunta concretament de la següent. Suposant que aquesta extraterrestre d'aquests cels són d'una intel·ligència superior, ja que almenys estan demostrant que si realment poden entrar fins aquí amb aquesta facilitat, per què d'una forma més normal no s'han donat a conèixer? Això és la meva pregunta. I després, el que deien altres oïdors, és per què no hi ha una manera concreta de demostrar que aquest senyor ha estat aquí, perquè clar, s'està parlant de molta documentació de que si hi havia els de reacció, que si hi havia els de línia entre Mallorca i València, que han estat aquí per un contacte, etcètera, etcètera, i moltes informacions, però quan d'un altre oïdor, pues, realment una cosa palpable que es pugui demostrar, però pues, realment no hi ha res, no hi ha res cert d'això. Si molta documentació, molt de papers, però clar, pel·lícules, hem vist coses d'aquestes, hem llegit històries que són notàtiment de ciència-ficció, o sigui que d'una manera o d'altra mos poden fer creure tot el que un vulgui. Ara, la meva pregunta bàsica seria la primera de totes. Si aquests senyors, si aquestes persones són tan intel·ligentes i intenten fer arribar aquí a les nostres terres, per què d'una forma, no sé, clara es dona a notar? Suposant que jo crec que amb això, però per una senzilla raó, considero que la terra, pues, és un gra d'arròs, un gra de sorra dintre tota l'aigua del món. Per conseqüent, suposo que hi ha altres planetes, hi ha de la vida, més o menys com la nostra i tal. Entonces, simplement la meva pregunta és aquesta: per què d'una forma convincent no es donen a conèixer?
D'una forma, Joan, convincent per nosaltres, no, per la nostra lògica.
Perquè clar, és que d'altra manera l'únic que estan fent és crear que mos facin creure que són alts, baixos, grots, verds, marrons, amb naus en forma de plat, amb naus en forma de puro, seguint avions, assustant tota la gent, tractant gent, portant-la cap de 4 mesos a terra una altra vegada, coses d'aquesta, en definitiva, no hi ha cap versió que coordini, a no ser clar, que hi hagi 50 milions de naus que arribin contínuament de diferents planetes, o diferents, en fi, això és la meva...
Joan, no és necessari, n'hi ha moltes formes d'automòbils, autobusos, camions, tractors, i són tots nostres.
Sí, són nostres, però tots estan dintre una base, tenen quatre rodes, no vol dir que tinguin, o sigui, tots els camions, autobusos, tot això, però tots van amb quatre rodes en principi, ni pot voler alguna cosa especial, però en fi, són coses molt... Però tot dintre una línia. Mentre que el que estan dient nosaltres, el que estava comentant jo abans, és que, clar, si llegim revistes científiques, informacions, etcètera, etcètera, veiem que cadascú, segons la persona que ho conta, conta el cuento de la seva manera. O sigui que difícilment és poc creïble, amb una paraula, perquè hi ha masses versions.
Però el cas que tu has donat abans de València, des de l'11 de novembre del 79, amb un caravel que pilotava en l'Aero de Tejada,
correcte,
si no em recordo malament.
És
absolutament palpable i concret, i va veure una cosa molt concreta, i durant una hora o més després, sobre l'aeroport de Manises, es va veure l'objecte discoidal parat, i ho va veure el director de l'aeroport i molta més gent. Vull dir, n'hi ha documentació, és informar-se simplement. Avui en dia em sembla que tots estem d'acord que si algú nega el fenomen, no podem dir d'on venen ni per què venen ni què volen, però negar el fenomen UFO en concret és no estar documentat res més.
No, si estic d'acord amb això, però ben que dic que hi ha masses versions, o sigui, no sé, s'hauria de fer una cosa més autèntica, intentar, pues, tots els estudiosos del món posar-se d'acord i intentar esverinar, pues, realment el que és veritat, i no a vegades, pues, quan sents històries que no te creus, i després de que cada 3 o 4 anys s'han demostrat que eren fotos trucades i que eren invencions de tal professor o de tal persona o de tal equis persona.
Molt bé, Joan.
Moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies a tu. Bona nit. Barcelona, bona nit.
És a mi?
És a tu.
Perfecte. Bé, mira...
Com et dius, sisplau?
Ramon, de Sant Gervasi. En primer lloc et diré que aquest comunicant que per la tarda sintonitza bastant amb la meva idea. És a dir, jo personalment no crec absolutament res de totes aquestes fantasies. Perdó, i respecto la vostra opinió, eh? Això per damunt de tot, perquè clar, tots tenim dret a creure, a suposar o imaginar les coses que ens agraden. Ara, jo per què no hi crec? Perquè no és una qüestió de dir no hi crec perquè no em dóna la gana, sinó que l'he creat perquè, primer, encara no se m'ha demostrat que res d'això sigui veritat o científic. Primera. Segona, jo he viscut molts anys a Sud-amèrica, concretament a l'Argentina, i vaig tenir ocasió de viure un fet molt interessant. L'Argentina va comprar l'any 45 els Gloster Meteors, avions anglesos que van quedar de la guerra, van quedar obsolets, i els anglesos es van treure de sobre cobrant unes bones lliures esterlines. L'Argentina, cofoia amb la seva adquisició, feia exhibicions d'aquests Gloster Meteors, que, per descomptat, eren a propulsió, però ni de bon tros arribaven a supersònics, és a dir, d'avions que la seva màxima potència de velocitat donaven 900 i escaig de quilòmetres per hora. Mm-hmm. De totes maneres, eren impressionants. Us puc assegurar que un avió d'aquells aterria. Passaven per la ciutat fotent un xiulet que deixava la carn de gallina i no veien mai, no veien mai l'avió en vol. Jo vivia als afores de Buenos Aires i, com que, clar, les cases ja eren baixes i això, em va permetre diverses vegades de veure'l en vol, segurament perquè anaven a poc. Jo, altre company meu, érem una colla, érem tres amics, un altre company també va veure això, i ho comentàvem. I un dia, sortint amb un tercer que encara no els havia vist ni sentit, li explicàvem d'aquesta meravella aèria, aquests avions que volaven tan de pressa, i estàvem en un descampat, és a dir, anàvem per una avinguda dels afores i tot era camp. I en aquestes que estàvem xerrant, passa, sentim el xiulet característic de l'avió i mirem. I vam veure l'avió suaument, pacíficament, volant a un ritme normal d'un avió normal convencional. I aquest company que no els havia vist es va fotre de nosaltres i va dir, això és l'avió que corre tant, però no fotem. I mentre estava dient això, aquell avió va fer un pet i en un o dos segons el van perdre de vista i es va transformar en un punt insignificant allà lluny en l'horitzó, però no en l'aire. Si l'any 45, que és quan això passa, els terrestres teníem aquestes màquines tan potents, tan sofisticades, tan ràpides, tan veloces i amb tanta capacitat de sorpresa. L'any 45, dic jo, per què no, jo admeto que en aquest moment els terrestres puguem tenir màquines sofisticades, tenim els helicòpters. Els helicòpters són màquines que pugen, baixen, van endavant, endarrere, de costat. Per què no podem tenir avions amb aquesta capacitat de maniobra que responguin a aquelles velocitats i que, i aquí admeto la paraula ovni, objecte volador no identificat, perquè si poden ser tan ràpids que no acabem d'identificar-los o s'escapin a la nostra capacitat de comprensió, diem no identificat. Per tant, correcte. Ara, el que jo no puc acceptar, a menys que se'n demostri el contrari, perdoneu, és totes aquestes fantasies d'extraterrestres, que si alts, que si verds, que si baixos, que si amb un ull al cul o amb una trompa a l'esquena. Això, perdoneu-me, no és seriós, malgrat que hi hagi molta gent entossudida a fer-ho creure. A més, hi ha molta gent que amb això se sugestiona. Recordo ara la setmana passada una noia que va parlar plena de por perquè el tema que tocava l'havia espantat. Hi ha molta gent que se sugestiona per aquestes coses, i està disposada a veure qualsevol cosa, a veure extraterrestres de qualsevol color i forma. Per tant, senyors, tots i respectant, repeteixo, la vostra opinió, que em sembla molt... A més, us escolto i amb molt d'interès, jo no rebutjo les opinions que pugueu tenir. Hi ha una sèrie de factors, encara, que per mi no són clars, i per tant, modestament, em permeto... no arribar a creure les coses que molts vosaltres veieu. Gràcies i perdoneu.
Gràcies a tu, que no has de demanar perdó, Ramon. Gràcies pel testimoni. Després et respondrà en Joan Plana i Crevillent, que és un especialista precisament en aeronàutica, i et podrà contestar adequadament. Haig de dir aquí, en honor a la veritat, que cap investigador seriós del fenomen OVNI diu a cap país del món que els extraterrestres portin trompa a cap lloc, més que la trompeta puguin portar normalment, ni tinguin l'orella més gran que el cos ni coses d'aquestes. Això és fantasia, evidentment, i no forma part de l'ufologia oficial.
Sintonia Alfa.
Anem a respondre, quan falten 11 minuts per la una, a aquestes preguntes que, que us han fet. L'Enric de Barcelona deia que si, si venen aquí aquestes naus i si els americans tenen aquestes naus, realment tenen alguna nau de procedència extraterrestre, per què no averiguen la tecnologia d'aquesta nau i l'apliquen?
Veig que sembla que això forma part del, del famós pacte, és a dir, intercanvi de tecnologia a canvi de llibertat d'acció, amb, sobretot en la qüestió d'abduccions. Sembla que fins i tot han aconseguit fer-ne volar una, però això és supersecret. I aquí, en general, contesto a tots aquests senyors escèptics, que tenen el perfecte dret de ser escèptics, i que jo em sembla molt bé, que ens ho paguem davant d'un secret polític i militar que està per damunt, com es va arribar a dir en el seu moment, que el de la bomba atòmica, quan s'estava fabricant la bomba atòmica. Aleshores, contents hem d'estar a saber el poc que sabem, degut a filtracions, degut a altres coses, no? Perquè, per definició, un secret és un secret. I si es tracta d'un secret d'aquesta categoria, els puc assegurar a tots aquests senyors que, en fi, que no s'ho creuen, i que són perfectament lliures de no creure-s'ho, és que el Majestic 12 existeix. Totes les persones esmentades són reals, i cap d'elles no ha desmentit la seva pertanyença al grup. Si això fos una fantasia, aquests senyors haurien protestat, indignats, escolta, què diuen de mi? Jo no he sigut mai d'un grup d'aquest tipus, no? No obstant, callen tots com uns morts, i no diuen absolutament res.
Tecnologies veladament avançades potser sí que es poden descobrir, no tan avançades. Em recordo que amb el primer Space Shuttle, la llançadera americana, es va dir que els americans en aquell moment no estaven en un punt tecnològic com per lograr aquesta llançadera. No sé si Joan Plana té alguna informació d'això o vols ampliar o desmentir.
No, el mateix que has dit.
Quan en von Braun era el director del programa espacial alemany, l'americà ja, i es van fer els primers vols a Apollo, en von Braun defensava que s'havia d'orbitar la Terra i des de Terra en òrbita llançar una càpsula cap a la Lluna, fins que va venir un desconegut, perfecte desconegut, John Hubbard, que va dir, no senyor, això és al revés, s'ha d'anar fins a la Lluna, orbitar la Lluna i des d'allà baixar un mòdul de descens. En aquell moment von Braun no estava d'acord i el dia següent o dos dies després va canviar d'opinió i va dir, sí senyor, tens raó. Hi han impulsos de tecnologia curiosos que poden procedir aquí.
Sí, jo crec que sí, que hi poden haver-hi impulsos d'aquest tipus, que poden sortir d'informacions de sobre ovnis que han caigut. Ara, el mateix document aquest del Majestic 12, en una de les seves pàgines, a la pàgina 4 en concret, posa que van ser infructuosos els esforços per determinar el mètode de propulsió d'aquestes naus. Mm-hmm. Allà mateix l'informe aquest explica doncs, que no han aconseguit sí, però... almenys, clar, el document és de l'any 52.
Exacte, Joan.
I es té de mirar...
Tens en compte que és un document dirigit al president Eisenhower.
Sí.
Però posteriorment han seguit treballant i
sí, perquè més tard jo tinc aquí apuntat doncs, que hi ha un projecte de, que se'n diu Snowbird, de l'any cap a l'any 72, que era doncs de, si és cert, de la prova en vol d'un objecte d'aquests caiguts que l'haguessin ells arreglat o de la creació d'un prototip tret sí. d'aquestes possibles naus estrellades.
A aquest em referia jo,
O sigui que pot ser possible, doncs, si l'any 52 no ho sabien i aquest altre projecte és de l'any 72, són 20 anys de diferència, que a la millor podien descobrir alguna cosa si tot això és cert.
Mm-hmm. En Francesc de Granollers deia la seva opinió de que el pacte no li semblava lògic entre humans i extraterrestres perquè havien de ser uns sers tan superiors que no necessitaven pactar, al igual, posava l'exemple, que nosaltres no havíem de pactar amb les formigues.
Si em permets,
et permeto.
La cullerada. És que la història, com deies tu molt bé abans, no es pot resumir en dues hores, ni en tres ni en quatre, perquè sembla que la història és molt antiga, sembla que això es remunta a 25.000 anys enrere. Aleshores, inclús es podria parlar que en certa manera nosaltres hem estat una mutació provocada per ells. Aleshores, esclar, això no és tan senzill com molta gent creu o com fa creure pel·lícules com en comptes de la tercera fase, per exemple, No és allò de fer una base molt bonica i que llavors els extraterrestres vinguin i estableixin contacte amb nosaltres amb les signotetes famoses, no és això, és molt més complicat, molt més complex.
Vols dir que han estat sempre aquí?
Sempre potser no, però molt, fa molts anys sí. Mm-hmm. Fa molts anys. I a més, sembla que tenen greus carències aquests senyors, sobretot els rigelians.
Què són els rigelians?
Bé, els de Rigel.
I què és Rigel?
Rigel és una estrella. I hi ha els set reticulians, segons sembla que és una altra estrella, set reticuli, eh? Mm-hmm. Aleshores, els rigelians, a conseqüència potser d'una guerra nuclear que van tenir entre ells, això és el que diu el document de Matrix, tenen unes carències, una impossibilitat d'alimentar-se per via bucal, per exemple, aleshores s'ha de fer aquesta cosa d'aplicació de substàncies alimentoses damunt de la pell, per absorció, que ho farin per absorció de la pell, i aquí ve l'aspecte una mica macabre de la qüestió. Sembla que els éssers humans no s'interessen solament per implantar els aparatets al cervell, sinó potser per utilitzar-los com a aliment, també.
Acabes de dir Matrix, per aquells que no sàpiguin, insisteixo una vegada.
És un llibre que s'ha publicat als Estats Units, on recull tota aquesta informació. És un llibre realment només destinat als especialistes.
Uh-huh. En Francesc de Manresa insistia en el mateix, que li semblava molt estrany el pacte, que li semblava inverosímil.
Sí, jo tinc una mica l'opinió aquesta, sobretot amb els aspectes del pacte aquest entre el govern d'Estats Units i aquests suposats sers extraterrestres. Jo, com ja he dit abans, doncs jo em baso més que tot en la informació que tinc, que és la, en concret, la del document Majestic 12, que són 8 folis, i que aquí no se'n rona de moment per res del pacte aquest. Oi? O sigui, respecte a tot l'altre, doncs en tinc algunes informacions, però de moment és el que he dit jo, molta prudència sobre aquest aspecte de la documentació.
La Generalitat no crec que tingui cap departament així, però tu, Joan, que Joan Plana, que tens molt bones relacions al Quartell General de l'Aire a Madrid, suposo que hi ha cap pacte de l'Estat espanyol amb cap extraterrestre.
No ho crec pas.
En Xavier de Vidreres feia la reflexió de que els documents no són fiables, que quina garantia li podem donar de que els documents en general ufològics són fiables, i en concretament aquests del Majestic 12.
Bé, confirmacions indirectes en tenim moltes. He dit abans que els propis personatges esmentats, que són importantíssims tot, no han desmentit mai. Això és important, eh? Mm. És a dir, si jo fos, per exemple, el senyor Bush, que es menciona com un dels membres del Majestic 12, que no ven el cap, podria dir fer una declaració pública a través de la premsa dient que tot això que es diu de mi del Majestic 12 és absurd. No ho ha dit mai, cap d'ells no ho ha dit, eh?
Tu creus que, havent sigut anomenat president dels Estats Units, deixarà de formar part d'aquesta comissió?
És una situació única, a més que pot donar molt joc, perquè fins ara era només vicepresident, però ara és president, i és la primera vegada que reuneix el càrrec de cap del Majestic 12 i el de president de la nació.
És una mica el cas d'Andropov quan era director de la KGB.
A més, recorda que Bush va ser director de la CIA, eh? I jo crec, tinc la impressió que és de l'ala aperturista, podríem dir. I em fa la feina que està fomentant la difusió d'informació amb comptagotes.
Jo, quan al respecte de l'autenticitat d'aquests documents, encara no està demostrada totalment. Jo només tinc de dir que, per exemple, abans de conèixer aquest document del Majestic 12, va arribar a les meves mans un document americà de l'any 80 de la Força Aèria, referent al tema OVNI, però uns casos en concret, oi? I al final de l'escrit aquest posava que la política oficial del govern dels Estats Units i els resultats del projecte Aquarius estan encara classificats com el secret, sense cap disseminació fora dels canals d'intel·ligència militar i amb accés restringit a Majestic 12. O sigui, aquest document de la Força Aèria és autèntic i és de l'any 80 i ja es parla del Majestic 12. Llavors jo vaig pensar, carai, això el Majestic 12 què és? Al cap d'uns anys he vist de què es tracta.
I Aquarius què és?
Aquarius sembla ser que és un altre dels subprojectes del Majestic 12. Aquest se'n coneix molt poques dades, però sembla ser que podria ser sobre comunicació, intents de comunicació entre el govern dels Estats Units i els possibles sers extraterrestres.
L'Aquarius pot indicar el nom que tenen bases sota el mar i no solament sota terra?
Segurament no, perquè el govern d'Estats Units, igual que quasi tots els governs i els serveis d'intel·ligència, posen els noms codi dels seus projectes, sobretot que no tinguin cap referència a lo que es tracta en aquell projecte per no donar pistes, en el contrari. Mm-hmm. Perquè si posen un nom que dona bastant a entendre el que és el projecte aquell, doncs a més amb el nom de vegades ja veus per on va el tema.
Sí, però per exemple això no va ser cert en el cas del projecte Sign. Projecte Sign, projecte Signa, és el més aviat indicador,
sí. Sí. Però últimament ho hem millorat.
Sí, possiblement.
Bé, em sembla que ho hem de deixar perquè venen les notícies de la una. Després continuem amb les preguntes que quedaven pendents.
Sintonia Alfa.
Passen 7 minuts de la una de la matinada. Continuem a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio amb el tema de Majestic 12, el grup d'intel·ligència que assessora els Estats Units amb tema ufològic. Quedaven pendents tres respostes a tres oients. En Josep de Barcelona et preguntava concretament a tu, Antoni Rivera, sobre el testimoni d'en Pons Prades. Potser abans fas un breu resum de qui és Pons Prades, quin és el seu testimoni ufològic i què és el que tu penses.
L'Eduard Pons Prades és un vell amic meu i estimat amic, és un home d'una gran integritat, un vell militant llibertari, havia estat de la anarquista durant la Guerra Civil Espanyola, se la va jugar durant la Guerra Civil Espanyola en el front de la Guadarrama, em penso, un ple hivern, va contraure una se li van gelar les extremitats, el qual encara ho acusa després de tants anys. Mm-hmm. És un home íntegre, ha escrit molts llibres sobre la Guerra Civil Espanyola, que coneix molt bé, i sembla, explica que tornant de Perpinyà, a l'altura de Prats de Molló, precisament un lloc molt, també d'una gran càrrega política, perquè és d'on va partir el president Macià el seu famós cop d'estat, per implantar la República Catalana, doncs va trobar una nau posada a terra, va ser invitat a pujar a bord i va tenir una llarga conversa amb els ocupants, que eren humans, eren d'aspecte humà. Mm-hmm. I després d'això em va fer un llibre, i l'editor, que era l'editor del Planeta, em va demanar que li posés un pròleg. Ara, amb tot el respecte pel meu estimat amic, et diré que el llibre és una mena de pamflet anarquista. És a dir, jo vaig arribar a pensar gairebé, ho he dit moltes vegades, que els tripulants d'aquest OVNI tots devien tenir carnet de la CNT. És a dir, perquè és una exposició de les idees del senyor Pons Prades. Mm-hmm. Jo no nego que en l'origen existeix una observació real, i potser el que Heine deia un encontre proper del tercer tipus. És molt possible. Ara jo crec que després ja la imaginació del Pons Prades es va desbordar una mica i va atribuir als extraterrestres una sèrie d'ideologies polítiques que no sé ben bé si són, es troben en altres jocs de la galàxia. Jo em penso més aviat que no. Mm-hmm. Però dic, si ell em sent ara, sentiria que s'ho prengués com una crítica. Simplement és el que penso honestament.
Es pot aplicar la reflexió de que el testimoni aplica el que ha vist a les seves creences?
Sí, això és una mica el que es podria dir el síndrome del testimoni. Sí, el testimoni moltes vegades deforma l'observació i la fa passar pel tamís de la seva experiència personal. És molt possible.
A l'OVNI de Belén, amb aquesta perspectiva, a l'estel de Belén, podria haver sigut un OVNI?
Per què no? És molt possible. Per què no?
Bé, en Joan d'Hospitalet deia que si els extraterrestres eren intel·ligències superiors des del moment que arribaven al nostre planeta i nosaltres no sabíem anar al seu, com és que no es donaven a conèixer d'una forma més normal per nosaltres? Joan Plana.
Bé, jo crec que si no ho fan de la forma oberta és perquè no els interessa amb ells. Mm-hmm.
El nostre desig seria que actuessin com nosaltres volem.
Exacte, el nostre desig és que ho fessin obertament, però si ells no creuen convenient per alguna raó que desconeixem totalment nosaltres, doncs això és l'explicació més simple.
Poso una vegada més l'exemple de que si nosaltres anem a Àfrica a una cacera, es diu? Cacera de lleons, i portem un lleó al zoològic de Barcelona, no li demanem permís ni amb ell ni a la seva família, ni expliquem què fem amb ell. L'agafem i el portem aquí.
Exactament.
I per ell no és lògic, i per nosaltres sí.
Sí, exacte.
En Ramon, de Barcelona, aquesta pregunta també és per tu, Joan Plana. Deia que no creia en el que estàvem dient aquí, perquè no era científic, i posava l'exemple d'Argentina, l'any 45, d'uns avions inglesos que vau comprar a l'Argentina i que desenvolupaven una tecnologia aparentment molt superior a la humana, ho vaig entendre així, i que es podien confondre amb ovnis.
Bé, els avions Meteor que ha esmentat aquest senyor de l'any 45 eren prou evolucionats, perquè era el començament de l'avió a reactor. Llavors, doncs sí, aquella època eren molt evolucionats. Actualment, i es podien considerar, segons qui els pogués veure, doncs, com a ovni. Actualment hi ha avions molt més desenvolupats que aquests, que encara es poden confondre molt més bé, però jo no crec que aquest senyor, això dels avions, doncs sí, però vull dir, no... Ara, com a no creient en res d'aquests temes, jo és el que li diria, que es documentés molt més. Els que ens dediquem a aquests temes des de fa anys tenim contactes, informacions, i llavors nosaltres ens basem en una documentació i en uns fets que són totalment reals. Llavors, clar, hi ha molta gent que pot parlar de que no pot ser real aquests temes, que no s'ho creu. Molt bé, jo respecto molt bé l'opinió d'aquestes persones, però jo també els hi tinc de dir, doncs, que es mirin de documentar molt més informacions verídiques, que n'hi ha moltes, i precisament la meva especialitat és el que fan els governs amb aquests temes, perquè precisament els governs són els que tenen més informació i de la més verídica. Objectes que surten en els radars, que els persegueixen avions de combat, totes aquestes coses són totalment verídiques, i això ho podríem preguntar al govern espanyol, per exemple. No els hi respondran, com és normal, perquè és matèria reservada aquesta temàtica, i per això és una altra de les raons. Un tema que no existeix, que són tonteries, no es declara matèria reservada per cap govern.
Exacte. Que ja que esmentes això del govern espanyol, com està actualment el tema OVNI a nivell d'intel·ligència espanyola?
Jo diria que segueix el seu curs normal que li donen aquests senyors, o sigui, un absolut secret davant l'opinió pública, i ells, doncs, prossegueixen les seves investigacions, els seus anàlisis dels casos que poden succeir, i si han arribat a alguna conclusió, de moment es desconeix. Se suposa que alguna o altra hauran arribat.
Es filtra més o menys informació que anys enrere?
Jo trobo que menys que anys enrere.
Menys. Antoni, em sembla que volies afegir.
Sí, jo vull fer una observació a Ramon. És que sembla que el que impressiona aquest oient és la velocitat. És a dir, però els ovnis, precisament, potser els casos més impressionants, i perdó per la redundància, són aquells en què no hi ha velocitat, sinó que hi ha proximitat. És a dir, els encontres propers del primer, segon i tercer tipus, segons la classificació Hynek, eh? Uh-huh. A més, et diré que jo mateix he tingut una sort increïble per un investigador, perquè generalment els investigadors no veuen mai ovnis, jo n'he vist 7 vegades.
Ovnis?
Sí. I dues d'elles molt espectaculars, més ben dit, tres. I en totes 3 vegades l'OVNI anava molt a poc a poc. Uh-huh. I el que impressionava precisament era això, la lentitud. I el desconeixement del que podia ser. Era un objecte real, estava allà, feia una llum molt potenta, tenia uns llums de colors que giraven al voltant i no feia cap soroll. Per tant, uh-huh, no podia ser un helicòpter.
Encontres primers, propers del primer, segon i tercer tipus. Pots fer un resum de cada un?
Brevíssim, sí. Segons el doctor Hynek, que era el número 1 de la investigació OVNI mundial, mort, se'n va anar amb el cometa de Halley, ell ho deia, diu, he nascut amb el cometa de Halley, va néixer en 1910 i me n'aniria amb el cometa de Halley. I efectivament se'n va anar amb el cometa de Halley. Doncs, en compte proper del primer tipus, ràpidament, és un OVNI vist a menys de 100 metres del testimoni, en l'aire.
A menys de 100 metres?
A menys de 100 metres. Mm-hmm. Segon tipus, un objecte no identificat que deixa senyals físiques del seu pas. Per exemple, branques trencades, herba sucarrimada, un cercle a terra, generalment, curiosament, sempre de 6 metres de diàmetre, que ja està bé per com a prova, i finalment els encontres propers del tercer tipus són els que l'OVNI està posat a terra, es veu clarament que és una nau sobre potes, generalment, acompanyada moltes vegades d'ocupants.
Ara, per desintoxicar una mica del tema que estem tractant, perquè la vostra ment s'abadeixi una mica, sentiu un breu bloc de 3 minuts de notícies que us poden interessar.
col·laborador del conegut investigador oceanogràfic francès Jacques-Yves Cousteau, ja retirat de l'equip, va declarar a la Baixa Califòrnia que per aquelles latituds, al davant de la costa americana, al Pacífic, va trobar anys enrere sota el mar, a gran profunditat, quatre forats, tubs, que entraven a l'escorça terrestre en disposició perfectament regular o geomètrica. El diàmetre de cada un d'ells permetia tot just introduir-se en el forat amb l'equip de submarinisme posat. Va baixar per l'interior d'un d'aquests tubs fins a una profunditat d'uns 100 metres i el forat baixava encara molt més. Les parets interiors del tub eren llises.
Les formigues parlen i el seu idioma té moltes similituds amb el de l'home. D'acord amb les conclusions a què van arribar els científics de l'Institut de Biologia de la Secció Siberiana de l'Acadèmia de Ciències de la Unió Soviètica. Resulta que per trobar un camí determinat, els insectes donen a conèixer els uns als altres la direcció del moviment, el nombre dels objectes que es troben al camí, saben establir regularitat del moviment i ordenar la informació, resumint-la. Les formigues ensenyen l'idioma igual que ho fan els éssers humans. Les formigues no saben parlar quan neixen i assimilen l'idioma mentre creixen en família. Ni una sola formiga aïllada des del moment d'abandonar el capoll es va poder comunicar amb els altres insectes de la mateixa espècie ni actuar amb ells mancomunadament.
L'exiliat líder espiritual tibetà, el Dalai Lama, i les autoritats xineses que van envair la seva pàtria l'any 1951 són a punt de començar per primera vegada a la història converses per tal d'arribar a un acord sobre la regió autònoma del Tíbet. Això podria fer-se el pròxim mes de gener a Ginebra, perquè el Dalai Lama està resignat a reivindicar únicament l'autodeterminació interna de la seva pàtria, deixant a Pequín la política exterior i la defensa del Tíbet.
A partir de les 9 del vespre del passat dia 2 de novembre, els experts en ordinadors dels Estats Units es van trobar amb un problema tan nou com greu. Els ordinadors d'universitats com ara Harvard, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i Stanford, com també la central de comandament de la Marina dels Estats Units a San Diego, Califòrnia, van sucumbir sota la càrrega de treballs de càlcul suplementaris. Un virus d'ordinadors que s'extenia amb una sorprenent rapidesa havia envaït la xarxa que comunica més de 50.000 ordinadors a instal·lacions militars americanes, a centres d'investigació i a grans empreses. El virus es reproduïa ràpidament i sobrecarregava així la capacitat de digestió de les calculadores.
Ser científics i ho som, i que no donem gat per llebre. En Antoni Rivera, en sentir la primera notícia d'aquest bloc que acabem de donar, deia que era impossible. En Antoni Rivera, ets a dir que és instructor nacional de submarinisme. És així, oi?
Sí, sí, efectivament.
I fundador del CRIS. Del CRIS. Deies que no pot ser possible...
Bé, home, actualment hi ha en el cap de Creus coralers que pesquen coral a 100 metres. Però és una cosa que la fan en mar lliure. Ficar-te per un forat, a més de l'aigua que ja tens al damunt, que no has dit a quina profunditat estaven aquests forats, però estaven en profunditat.
En profunditat, sí.
Ficar-te verticalment en un forat de 100 metres de profunditat, per mi és pràcticament impossible per diverses raons. Primera, el submarinista s'exposa a la narcosi pel nitrogen, és a dir, l'embriaguesa de les profunditats, el qual l'inhabilitaria completament per continuar descendint. I segona, això requeria una descompressió prolongadíssima, llarguíssima.
Bé, seguirem la notícia, informarem més endavant, en algun diumenge, seguirem la notícia que procedeix de Mèxic.
Jo la veig molt, molt dubtosa, molt inversemblant.
I és possible que sigui una sonda el que hagi baixat.
Aleshores sí.
Que ell hagi baixat fins al forat i la sonda hagi baixat.
Aleshores és possible.
Bé, no ho sabem. Seguirem la notícia i donarem raó del que averiguem. Continuem amb el tema de Majestic 12. No podria ser que... Això és una opinió que procedeix d'Estats Units. De que tot això sigui una teatralització per mentalitzar a la humanitat de que estem en contacte amb els ETs, amb els extraterrestres, encara que no sigui així, per tal d'aconseguir una unió al davant de l'enemic comú entre les nacions i crear aquí un govern únic.
És molt possible, perquè a més sembla que ja, en el fons, aquesta unió ja existeix entre els Estats Units i la Unió Soviètica pel que respecta a la possible presència d'extraterrestres. Això ja existeix. Aleshores, sembla que l'objectiu final tant de la CIA com del Majestic 12 és un govern mundial i una unitat planetària, uniformitzar totalment el planeta, el qual, d'altra banda, ja veiem que està passant cada dia, és a dir, cada dia estem més americanitzats, cada dia s'estenen més els costums americans, la música americana, no solament aquí, sinó a la Unió Soviètica. La Unió Soviètica ja sorgeixen grups de rock, per exemple. Anem cap a una mena de món estàndard, de món que tindrà una uniformitat enorme, i no precisament en altura, sinó més aviat al revés.
I això mateix no pot ser a llarg plaç una trampa per nosaltres, els ciutadans, amb un govern únic? És molt fàcil jugar amb tots en bloc.
Bé, sembla que aquest és l'objectiu que es proposa. Sí. Joan Prenant, darrere que... d'això sembla que hi ha aquests senyors, els EPES.
Bé, no, la meva pregunta va més enllà. Si no es fa servir la creença amb els EPES, amb els extraterrestres, per simplement a nivell humà jugar amb
també
la població
també
mundial.
També és molt possible, sí.
Tu creus així?
Podria ser.
Bé, què més podem dir sobre el cientifisme d'aquests documents?
Hi ha molts altres documents de que pugen una mica, doncs, donen suport a la possible autenticitat del Majestic 12, com per exemple en el document es parla de dos ovnis que van caure a Estats Units, un l'any 47, el cas de Roswell que abans hem comentat, i un altre l'any 50. Respecte a l'any de Roswell, es coneix ja des de fa molts anys que va haver-hi un comandant que va ser el que se'n va cuidar de la recuperació de l'OVNI aquest.
El Major Cosby?
No, sí. El Marshall.
Ah, Marshall, sí.
Ja és Marshall. Bé, doncs els fills d'aquest senyor, jo aquí dintre també tinc una carta dels fills d'aquest senyor que ja és mort, de que el seu pare els havia explicat de que allò era un ovni amb humanoides a dintre, i que ell, doncs, va ser l'encarregat de recuperar aquest objecte i portar-lo en una base militar i d'allò. O sigui, hi ha una sèrie de documents, altres que són oficials, trets
dels... Perdona, com el fill del granger Fraser, que també han confirmat a Moore, per exemple, a William Moore, que efectivament el seu pare va recollir restes.
Exacte, que ells mateixos, terra, quan eren petits, els van veure els restes aquests que el seu pare havia recollit del lloc de la caiguda, els havia guardat a casa fins que la Força Aèria se'ls hi van portar. Aquesta gent, doncs, han firmat documents de com que ells van veure això. I això és l'objecte aquest, és el que parla el Majestic 12 també. Hi ha altres documents trets de l'Arxiu Nacional de Washington que són autèntics totalment, de que d'una reunió es fa esment amb una reunió que té d'haver-hi del Majestic 12 un dia determinat. Clar, el document aquest, quan també es posa que hi ha reunió del Majestic 12, no posa de què tracta l'operació aquesta ni de quin tema és, doncs una persona que miri els arxius nacionals no traurà cap conclusió. Un cop se sap, doncs, de què tracta aquest tema, llavors es pot veure.
Una cosa, Joan, dintre del marc de la llei de llibertat d'informació als Estats Units, no s'ha intentat obtindre aquests documents?
Suposo que sí. Suposo que és una de les coses que deuen estar fent ara als Estats Units, però que passa que el govern americà, hi ha unes clàusules en la llei aquesta que es permeten, doncs, guardar-se tota la informació que ells no creuen oportuna donar públicament.
Sí, o que pot atènyer la defensa nacional.
Exactament. Sí.
Recordo que l'Agència Nacional de Seguretat Americana, la NSA, es va negar a facilitar 131 documents fa anys enrere ja, sobre el tema OVNI.
Poden tenir relació amb això.
Poden tenir relació.
La CIA 57, si no recordo malament.
Sí.
Bé, si voleu continuar preguntant en Joan Plana Crivillent i en Antoni Rivera i Jordà, endavant sobre el tema Majestic 12 i truqueu al 201-7474 amb el prefix 93 i truqueu des de fora de la circunscripció telefònica de Barcelona.
Sintonia Alfa.
Premià de Mar, bona nit.
Sí, bona, bona nit.
Hola, bona nit.
Em dic Montse.
Felicitat perquè és la primera dona que truca avui.
Deu ser casualitat, doncs. Jo li voldria preguntar al senyor Rivera i al senyor Plana, per què sempre que es parla de manipulació extraterrestre es parla d'una manipulació física a nivell d'abduccions? I en realitat s'ignora una manipulació molt més gran que hi ha actualment a tot el món. Doncs hi ha milers de persones que pateixen una manipulació mental. També voldria dir...
Des de fora o des d'aquí? Des de fora del planeta o des de dintre del planeta?
Jo això ho ignoro, però realment diuen que són extraterrestres.
Com ho saps?
Doncs perquè diuen que ho són. Llavors donen una sèrie de referències que després es poden verificar. Jo el que realment voldria dir és que jo no hi creia, igual com aquests senyors que han trucat abans, que diuen que no creuen els ovnis perquè realment no els han vist. Jo haig de dir que no creia en aquest tipus de manipulacions fins que no em va passar a mi.
Què et va passar, Montse?
Bé, és una miqueta llarg d'explicar i no penso que...
Molt breu, molt breu.
Molt breu, doncs jo estava... Pertanyeixo a un grup d'investigació i llavors doncs estàvem investigant, valga la redundància, amb una noia que tenia aquest tipus de contactes. I un dia, doncs, a la brava, així per l'article 33, que dic jo, doncs bé, vaig sentir com un ser es posajonava de mi i començava a parlar i començava a llogar les meves mans i començava, doncs, bueno, a dir coses que jo no sabia, que no havia vist mai a la meva vida, que no les podia saber per cap medi. I el que em sembla molt més fort és que jo, com a escèptica i com a investigadora d'alguna forma, no m'ho acabava de creure, junt amb un amic meu, i llavors, doncs, volíem deixar el contacte, ens van amenaçar, ens ho van fer passar bastant malament, i realment crec que és tràgic, perquè ens van arribar a dir que perquè d'alguna manera es poguessin manifestar, nosaltres havíem de morir. O sigui, em sembla molt fort, eh? Havíem de deixar, o sigui, no una mort física, sinó que havíem de deixar de ser nosaltres mateixos. I això em sembla que és molt fort. Conec a moltes
això
persones
és un rentat de cervell.
Mana?
Això és un rentat de cervell a lo extraterrestre.
Doncs és possible, però realment, quan li passa a una persona, li passa a dues, li passa a 100 persones, és possible que ho sigui. Jo també ho pensava que podia ser, però realment és una cosa que s'ha de sentir. I a part d'això que li està passant a milers de persones.
Tu acabes de dir que un ser es va possessionar de tu.
Sí.
Un ser, en quin sentit?
Doncs en un sentit de que, bé, de que belluguen les teves mans, parlen, es belluguen. És un tipus de mediumnitat, però no és una mediumnitat total, diguem-ne. Hi ha vegades que sents el que diuen i hi ha vegades que no. Mira, jo comprenc perfectament que no t'ho creguis i que ningú dels que està escoltant aquest programa s'ho cregui. Vull dir, ho accepto perquè jo t'he dit que jo tampoc no m'ho podia creure.
Ni ho crec ni deixo creure-ho. Ho escolto i prenc nota, com amb tot.
Aquí queda. Moltes gràcies. Felicitats pel programa i per la nova sintonia, que també és molt bona.
Molt bé, Montse. Gràcies.
Gràcies.
Bona nit. Barcelona, hola.
Hola, buenas.
Hola, bona nit.
Sí, mire, es que yo tendría que hacer...
Com et dius, sisplau?
Sí, José.
Josep, endavant.
No les importa hablar en castellano, ¿no?
No, no, en absolut.
Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero al mismo tiempo un razonamiento. Y me gustaría, pues, que me contestaran, pero bajo razonamiento. Y es que, bueno, el incidente en Manises...
Sí.
Bueno, el incidente en Manises es un libro que tiene J.J. Benítez, ¿no?
Bé, el incident... És el que es va donar, i el llibre és un llibre sobre l'incident.
Sí, és sobre l'incident, ja lo sé, ja. Però bueno, jo no sé si la fiabilitat d'este home, no sé. A lo visto, sé que és bastante fiable, no?
Bé, no vull entrar en la fiabilitat de ningú, ni de Juanjo Benítez ni de ningú. Ara, l'incident de Manises és absolutament fiable, no pel llibre de Juanjo Benítez, que és serio, està documentat, ben documentat, sinó per les demés informacions que tots hem recollit sobre l'incident. Bueno, tots, els que ens interessem per aquests temes.
No, clar, la gravació, però... per exemple, la gravació de la torre de control, la tenim.
Sí, sí. No, després li respondem.
Sí, sí. Sí. Bueno, espera, era que, o sea, seguía el razonamiento, digamos, porque tenía el libro este también del Caballo de Troya, en el que dice que se ve, que, digamos, el tío este... de comandante o lo que fuera, no recuerdo, que bueno, ve cuando está el Jesús en los olivos que baja un tipo de nave o no sé, cierto, entonces se remonta bastantes años atrás, pero también al mismo tiempo en la civilización azteca, creo que es, se encuentra un tipo de nave, una nave así pequeñita, o sea, y que se dice, bueno, que parecido a los aviones de ahora, vaya, uh-huh. y que podrían ser también, claro, ovnis, que...
Sí.
Y bueno, y era esta la pregunta, sí.
Bé, després et respondran Antoni Rivera i Joan Plana. I jo t'haig de dir que també Isaac Asimov, que és un autor prou conegut a nivell mundial, escriu llibres absolutament científics i llibres de ciència-ficció.
Ah.
Si això et respon lo de Juanjo.
Vale, muchas gracias.
A tu. Barcelona, hola.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Com et dius?
Martí. Martí. Escolta'm una cosa, tinc una petita dubte. S'està parlant d'OVNI, s'està parlant de tecnologia, sobretot perquè vaig veure un programa de televisió en el que un dels astronautes es parlava sobre la missió de l'Apolo, uh-huh. sobre la missió dels que van posar sobre la Lluna.
Sí.
I van desaparèixer per complet tots ells, vull dir, ja no estan a les pàgines de cap diari ni se sap res d'ells. Però sobretot d'un que va dir que va ser tot una farsa el pujar a la Lluna, el passejar per allà, perquè resulta que quan es van donar compte la Lluna estava habitada.
Uh-huh.
Des d'aleshores, aquí no s'ha fet cap vol especial cap a la Lluna. Tenint en compte que els russos no van arribar a la Lluna, van arribar a la Lluna per la part enrere, però a través de naus sense tripular, des d'aleshores no s'ha pensat mai més en la Lluna. I aquest home que va dir o va donar aquesta referència, ha desaparegut.
Uh-huh.
No se sap res d'ell. Un va acabar boig, un altre va ser, no fa l'efecte que va ser, no sé, va fer monjo, però aquest home ha desaparegut.
Uh-huh.
Què ha passat amb tot això? Vull dir, aquesta tecnologia que indudablement es diu que no, que sí, que no, no serà que efectivament sí que la posseiem i és eminentment humana.
Uh-huh.
Entre altres coses, vull dir, entre altres coses. Uh-huh. Però hi ha una humana, realment.
Te'n recordes el nom del desaparegut?
No. No, no. Ho vaig veure i veig estat pensant. Bueno, i aquest home, per què en un programa de televisió donat per Televisió Espanyola es manifesta d'aquesta manera? Vull dir, eren preguntes fetes...
És de l'Apollo 11, perdona.
Suposo que sí, van ser dels que van anar últimament...
Armstrong, Aldrin i Collins.
Sí, suposo que un d'ells. No sé pas si ells. Però indudablement el van donar per boig, va desaparèixer, vull dir, ja no sé res més, però em vaig veure aquest programa uh-huh. i parlant d'això, diuen, com és aquest home? Va dir que va ser un frau i que van arribar a la Lluna i van veure que el planeta estava habitat.
Uh-huh.
Des d'aleshores, aquí no s'ha fet cap viatge més a la Lluna. Si la Lluna era tan important, per el que es deia abans, o per el que s'ha dit aquí, des de que es tenia que anar, von Braun era l'idea, anar a la Lluna i posar aleshores un aparell, una nau, interplanetària, etc. I ara s'està fent al revés. Vull dir, per què l'esforç d'anar a la Lluna i deixar-lo per complet des d'aquella missió? Què es volia arribar amb allò? Què hi ha darrere tot això? Vull dir, i sobretot d'aquestes paraules, que no sé si són veritat o són mentida, però dites per televisió que no sé si. Mm. Va ser un frau quan vam arribar, efectivament, la Lluna estava habitada.
Sí. Bé, un frau, el vol no va ser cap frau.
No, el vol no, és efectiu. No, el frau és que érem els primers de posar els plans.
No, eren els primers. Bé, sembla que no eren els primers. No em vull pronunciar tampoc, sembla que no.
Sembla.
Després, donant la seva opinió, en Joan Plana i en Antoni Rivera.
Mercè.
A tu, gràcies.
Adéu.
Hospitalet de Llobregat, bona nit.
Hola, buenas noches.
Hola, bona nit. Com et dius, sisplau?
Manolo.
Manolo, endavant.
Mira, quería que si me podéis dar alguna explicación o si tenéis idea de estos avistamientos de ovni que ocurren en Montserrat, normalmente el 11 de cada mes. Y si aparte de este punto y de uno que me parece que está en Garraf, ¿conocéis algún otro por aquí, por Barcelona?
Algun punt on es donguin habitualment avistaments d'ovnis.
Sí.
Bé, després et respondran Antoni Rivera i Joan Plana.
Vale, muchas gracias.
Gràcies, Manolo. Abans de contestar a aquestes preguntes, sentiu un segon i últim bloc de breus notícies.
Dimecres, dia 16, torna a Madrid el doctor Fernando Jiménez del Oso, conegut pels seus espais televisius dedicats a les paraciències, que ha estat durant els últims 3 mesos a Mèxic i al Perú, rodant imatges per una nova sèrie televisiva encarregada per una productora suïssa.
Mm-hmm.
L'investigador català Antoni Rivera va exposar recentment la possibilitat que la radiació detectada anys enrere per investigadors nord-americans a la Síndone, al Sant Sudari de Turí, pot haver fet variar els elements pels quals es mesura l'antiguitat d'un objecte mitjançant l'anàlisi del carboni 14. Si això s'arribés a demostrar, quedaria invalidada la conclusió anunciada el passat mes d'octubre i que fixava l'antiguitat del Sant Sudari en uns 8 segles.
La totalitat de les ponències presentades al primer congrés parateològic celebrat els dies 22 i 23 d'octubre a Toledo es publicarà en forma de llibre a finals d'any. Rebreu més informació trucant al telèfon 401-3234 de Madrid. 401-3234.
Per altra banda, a la col·lecció Metatemes, l'editorial Tusquets publicarà també, als voltants de Nadal, la totalitat de les ponències presentades els dies 7 i 8 de novembre al Simposi sobre l'Infinit, celebrat al Museu de la Ciència de Barcelona.
Recentment s'ha fundat a Barcelona l'Ordre de Sant Jordi, una associació per l'estudi de les energies que només s'ocupa dels plans metafísics. Rebreu més informació trucant al telèfon 253 28 65 de Barcelona. 253 28 65.
Bé, anem a respondre les preguntes que ens heu fet abans d'aquest breu bloc de notícies. La Montse de Premià deia que es parla molt de manipulació física per part dels extraterrestres, però que no es parla de la manipulació mental, que ella mateixa es va sentir possessionada per un ser que diu, suposa, de fora del planeta, i que hi ha molts més casos, i per què no parlem d'aquestes manipulacions?
I per què em mires a mi?
Perquè en Joan Plana em sembla que et passava la pilota.
Bé, això és el que els americans diuen a hot potato, és a dir, una patata calenta. Bé, l'accepto, em cremaré una mica els dits, però l'accepto. No és cert que en les abduccions es faci només manipulació física, també es fa manipulació psíquica, compte, eh? També s'influencia la ment de la persona abduïda i se li implanten segurament ordres posthipnòtiques, però, en fi, deixem-ho estar. El tipus d'intervenció que ha dit la Montse, sembla que es produeix molt. Un amic meu, un psiquiatre, no vull donar noms, diu que a la seva consulta se li presenten cada dia uns quants casos d'aquests, de persones que suposadament es creuen posseïts. Mm-hmm. Potser en l'edat mitjana es diria que estaven posseïts pel dimoni. Ara és més viable, és més correcte dir que estan posseïts pels extraterrestres. Mm-hmm. Ara, la font d'aquesta possessió no sé quina és, francament, ho dic amb sinceritat. Mm-hmm. Potser sí que són els extraterrestres, potser sí que és un fenomen del subconscient, moltes vegades m'inclino per creure això, o potser que són altres forces que no sabem quines són en el seu origen, o forces adimensionals, potser. Però que es produeix aquest fet que esmenta la Montse, sí, és cert, i en quantitat. En
I
quantitat.
Sembla que s'ha donat sempre. Sembla que els textos bíblics ja també parlen
potser ha canviat de nom,
De testimonis que diuen que amb somnis van sentir el senyor que els hi parlava.
Sí, sí, sí. Però és clar, el que no tenim clar és l'origen, almenys jo no tinc clar l'origen. Mm.
Antoni, tu volies afegir alguna cosa al Sant Sudari, a l'endurici del Sant Sudari?
Bé, que hi ha dues hipòtesis alternatives. Jo crec que o bé realment aquesta descàrrega energètica que sembla comprovada pels investidors que fa 10 anys amb medis molt sofisticats van analitzar el Sudari, tots ells eren de la propulsió del laboratori de propulsió a Chorro de Pasadena, Califòrnia. Doncs sembla que podria haver alterat la datació pel isòtop radioactiu al carbon 14. Podria ser, Ara bé, hi ha una altra cosa que no puc gravar a la font, però és sensacional, i que quan vaig dir això no ho sabia encara. Sembla que el Sant Sudari va embolicar un home viu, no un home mort. Aleshores, això és enormement sensacional i explicaria la maniobra feta per l'Església d'ocultar la realitat. O sigui, d'amagar l'autèntic Sudari, de donar unes mostres de teixit realment del segle XIV, els investigadors dels tres laboratoris que ho han analitzat, un dels quals, el director d'aquest laboratori es diu Hedges, precisament. Tu saps que Mr. Hedges és un personatge meu que...
d'una teva novel·la.
És curiós, és una coincidència de noms que em vaig quedar arribat quan vaig veure. Bé, aleshores sembla que si va embolcallar un home viu, aquest home hauria sagnat, hauria atacat amb la seva sang el sudari, com realment es va trobar hemoglobina en aquests anàlisis de fa 10 anys. Aleshores, esclar, això tiraria per terra el dogma de la resurrecció i a l'Església l'interessa moltíssim amagar-ho. Aquesta podria ser una explicació.
I si tira per terra el de resurrecció, també de l'ascensió.
Exactament. Aleshores, sembla que Jesús podria haver sobreviscut, i no solament uns dies i unes setmanes, sinó potser anys. Mm-hmm. Aleshores, estaríem amb la tesi del teu llibre, tan interessant, de Jesús va viure i va morir a Cachemira.
Mm-hmm. Ara jo haig de dir, correm un tupido velo i canviem de tema.
D'acord.
En Josep, de Barcelona, ha preguntat sobre el tema de Manises, el caravel que abans hem esmentat, perseguit per un ovni, i que en J.J. Benítez va escriure un llibre sobre aquest tema, i preguntava la fiabilitat del llibre i de l'incident.
La fiabilitat del llibre es pot donar com bastant bona. El cas, no perquè ho posi aquest llibre i ho hagi escrit a J.J. Benítez, precisament, encara que en aquest moment, doncs, sí, es pot donar com bastanta fiabilitat. La fiabilitat té de venir de la investigació del cas, i la investigació amb totes les dades que tenim de lo que va passar aquella nit amb aquest avió, doncs és correcte més o menys doncs lo que s'explica en aquest llibre, i és totalment autèntic lo que va passar. Llavors també ha parlat de el Cavallo de Troia, si és autèntic o no això. Mm-hmm. Bé, jo li tindria de dir que el Cavallo de Troia és una novel·la, i a més plagiada d'un llibre d'Estats Units que se'n diu El Libro d'Urantia, com molt bé assenyala l'equip president Antonio Rivera amb un llibre que de no fa gaire temps. Aquest senyor doncs ha plagiat bastant de la informació que surt en això dels llibres aquests del Cavallo de Troia, està demostrat, i no és més que una novel·la. Mm-hmm. I prou.
Mm-hmm. Antoni, vols afegir alguna cosa o prefereixes no?
Remeto als oients al meu llibre escrit en col·laboració amb Jesús Beurlegui, precisament Jesús, és curiós, El secreto de Urantia, subtítol Ni caballos ni troianos, publicat per l'editorial Obedisco. Mm-hmm. Allà ho trobaran tot.
A part que n'hi ha un llibre de tema ufològic molt conegut, molt l'anterior, el de Juanjo Caballo Troia, de John Keel.
Ah, sí, el títol és el mateix, sí.
A Estats Units, sí. En Martí, de Barcelona, parlava de les astronautes que van arribar a la Lluna, a la missió Apolo, i que van dir que havien vist alguna altra forma de vida intel·ligent anterior a la seva a la Lluna. Què en sabeu d'això?
Bé, jo les informacions que tinc és que alguna cosa d'aquestes va passar. De moltes de les missions Apolo, quan van arribar allà a la Lluna, doncs els astronautes deien que veien unes llums, alguns deien de unes senyals, unes empremtes a terra, deien que havien vist alguna nau que aquí podríem qualificar d'ovni aterrada, bueno, o allunitzada, o com d'allò, allà. Hi ha algunes fotografies i pel·lícules fetes des dels astronautes, des de les càpsules d'unes llums que per allà a la Lluna. Pot ser, doncs, que tot això sigui cert. Sabem en concret, doncs, que la NASA censurava moltes de les comunicacions d'entre de lo que explicaven els astronautes, de lo que estaven veient a la Lluna, abans d'arribar als oients per ràdio. Tenien un retras les comunicacions entre 2 i 5 minuts.
No, 120 segons.
120 segons, sí, o sigui, 2 minuts. Sí. 2 minuts. I quan sortia alguna explicació doncs, d'algun objecte d'aquests, doncs, aquest tros es censurava. I els oients doncs, no arribaven a conèixer això. Jo conec unes declaracions de José Antonio Silva, pilot d'aviació i escriptor, i que ell estava, doncs, em sembla, aquí a Robledo de Chabel, em sembla, a Madrid.
Sí, sí, exactament.
Al moment de l'aterratge de la Apollo 11. Uh-huh. I els astronautes en aquell moment estaven comunicant en directe, doncs, que estaven veient una cosa d'aquestes, i els van fer sortir de la sala de control de Madrid. Uh-huh. Perquè no poguessin sentir el que estaven explicant els astronautes en aquell moment.
Si em permet, Joan, afegir un petit detall. A Turí, a Itàlia, hi ha dos radioaficionats, els germans Cordiglia, que tenen els seus aparells sincronitzats a les freqüències dels satèl·lits russos i americans, i van captar la conversa completa del mòdul d'aterratge amb Houston. I crec que Aldrin exclama al passar sobrevolar un cràter buscant un lloc d'aterratge que després va ser el mar de la tranquil·litat. Mira, el que hi ha aquí, Armstrong, diu, són discos. Va haver uns discos aparcats dins d'un cràter.
Sí. Quant a la desaparició de l'astronautes...
Bé, concretament deia que en Aldrin havia desaparegut i que no sabia res d'ell.
En Aldrin va sofrir xoc bastant important amb la missió aquesta a la Lluna, i un cop va tornar, doncs va agafar, em sembla, unes posicions molt religioses.
Va convertir en un hippie, en realitat.
Exacte, molt religioses i de tipus oriental, em sembla ser, i va abandonar bastantes de les coses que fins llavors havia tingut i havia fet. Ara, tant com desaparèixer d'allò, no ho crec. Deu viure als Estats Units.
Ni en Collins tampoc ha desaparegut.
No. Molts han tingut xocs importants amb el fet aquest d'anar a la Lluna i passar el que han passat.
És possible que hagin rebut radiacions simplement còsmiques desconegudes perquè els seus cascs no hagin estat prou preparats per aquestes radiacions?
Tot és possible. No es pot saber quins tipus d'energia poden córrer per l'espai i que puguin rebre i puguin afectar d'alguna manera els astronautes.
En Manolo d'Hospitalet preguntava això a Montserrat el dia 11 de cada mes. A Montserrat, què passa?
Això és un altre hot potato. Que aquesta vegada hi passo en plana. Jo ja he parlat massa de Montserrat.
Bé, jo diria doncs que Montserrat, ho diré clar i català, diguéssim, part de meteorits i avions, no es poden veure grans coses més. Sí, com és normal, com a qualsevol lloc de tot el món, doncs pot haver-hi algun avistament ovni. Això no és indubtable. Ara, majoritàriament el que allà es va veure cada dia 11 a la nit, doncs són meteorits, bòlits i avions.
L'avió d'Ibèria, sense... anomenat el Golfo,
sí, que ve de Madrid. Doncs, vistos de lluny, es pot confondre tots aquests objectes. Llavors, doncs clar, aquests fenòmens, jo no puc dir doncs que no es pugui veure un ovni en algun moment donat. Perquè és lògic que potser en algun moment donat, ara, per exemple, allà els dies que, com aquest passat divendres, suposo, que hi havia boires i no es devia veure res, es diuen que els dies que hi ha boira que no cal anar-hi, que no es veurà res. Llavors se suposa doncs que si hi hagués apareixessin els ovnis, sempre fossin ovnis, si tant si hi haguessin boires com si no, sortirien igual per sota les boires. Això vol dir que la majoria de vegades doncs tenen de ser objectes d'aquest tipus.
I una altra cosa que no diu ningú, no hi ha caigut ningú, i és que aquestes observacions no es fan el dia 11 de cada mes, es fan el dia 12 de cada mes.
Sí,
perquè generalment tot el que s'esdevé allà és a partir de les 12 de la nit.
Sí.
Ja estem en dia 12 aleshores.
Llavors, allà hi ha un senyor que diu doncs, que crida aquests objectes. És molt normal que un senyor que digui ara en sortirà un, té de ser molt difícil que no apareixi al cap d'uns moments algun meteoric altre, perquè allà amb el cel despejat, tal com es veu i estrellat amb una nit clara, cada moment es veuen meteorits. Llavors, clar, si un senyor diu d'aquí un moment en sortirà un, és molt lògic que al cap d'uns segons o algun minut doncs no surti un meteorit i llavors es confongui aquest objecte totalment natural i astronòmic doncs amb un possible ovni.
De sobte semblen haver testimonis, alguns testimonis que diuen que sí, que han vist el que sembla ser objectes volants no identificats, que no siguin meteorits.
Sí, jo ja he mencionat que pot ser possible que en algun moment donat doncs hi hagi algun ovni de, diguéssim, de veritat, que no sigui cap meteorit ni cap avió.
Bé, jo honradament he de dir que hi vaig ser l'11 de juliol de l'any passat, i efectivament vaig veure en el lloc que va indicar aquest senyor, que tots sabem qui és.
Lluís Josep Grifols.
Sí, va, en el lloc que va indicar que apareixeria, que eren totes les dues estrelles superiors al carro, i quan ell ho va dir, va aparèixer per dues vegades, diguem, un meteorit. Va, això és molt estrany.
Sí,
una incidència és molt estranya. Si som honrats, ho hem de reconèixer.
També...
Crec que som honrats.
També preguntava a Manolo d'Espritaret a on més a Catalunya es poden veure ovnis. Així ens dada feta.
Qualsevol lloc. No hi ha cap punt determinat de que es puguin veure més o menys. Qualsevol lloc, a qualsevol moment menys esperat, on es pot trobar amb un fenomen d'aquest tipus? No hi ha punts concrets. Sí, pot haver-hi un lloc que se'n vegin més que altres, però normalment es pot veure a qualsevol lloc de tot el món, no? Ni de Catalunya, ni d'Espanya, ni d'Europa.
Quan manquen 9 minuts per les dues, tenim més trucades esperant. Valls, hola. Valls?
Hola.
Hola, bona nit. Com et dius, sisplau?
Jo vull dir una cosa.
Com et dius, sisplau?
Emili.
Emili, endavant.
Jo afirmo rotundament que els planetes, els ovnis, estan fets aquí a la Terra. Jo puc comprovar-ho i puc donar noms. I sé on se reunien a partir del 57. De l'any 47. I es reunien a sota les muntanyes de Montjuïc. I el promotor d'això va ser Pio XII. I podria donar molts més noms a on se fabricaven i on són i com estan fets i com estan fabricats, etc, etc, etc. I tot és per fer bé la humanitat. Però eren uns científics, químics, etc, etc, i el Pio XII el que ho portava. Per tant, rotundament, aquests senyors tan devenides com en Rivera i aquests senyors que diuen que són extra, que creuen les extraterrestres, jo rotundament afirmo que no és veritat. Jo puc demostrar-ho amb noms, i podria dir molts noms d'aquí, catalans, a uns que es van fabricar una temporada aquí, a Catalunya, que és una religió, i no vull comprometre'n, oi? Però ho puc demostrar-ho com vulguin, això, rotundament, això... Els festes terrestres no existeixen. Els somnis estan fets aquí a la Terra.
A Montjuïc, concretament?
No, a Montjuïc se reunien. A sota les muntanyes de Montjuïc estan buides. Hi ha unes mines allà dintre i tot allà. Allà es reunien. I el capcill, el president d'allà, d'aquestes reunions, era en Pio XII. I es parlava en italià. I es fabricaven aquí a Catalunya, una temporada, més de 7 anys.
T'agraeixo molt aquest testimoni, Emili, dels ovnis catalans.
Però rotundament, O sigui, que no es faci una il·lusió, primerament, que, en fi, i ells ho feien per la humanitat, Inclús estaven intentant, ara ja fa uns 12 anys o així, que no, perquè jo cada es reunien cada dimecres i anava jo, que ells no em veien a mi, jo vaig agafar-ho això per curiositat, Parlo de l'any... Ja li dic 47, Jo vaig agafar-ho això per curiositat,
Molt bé.
Quasi un llibre escrit, no?, sobre aquestes coses, i explotat avui perquè, com...
Emili.
Moltes coses, que afirmo moltes coses, i no és veritat, i ells ho feien per bé l'humanitat.
Molt bé.
Estàvem parlant de fer una persona invisible.
Emili, t'agraeixo el teu testimoni, però tenim una altra trucada pendent i no ens donarà temps. Moltes gràcies.
Sí, puc parlar?
Sí, sí, Antoni.
Bé, jo volia... És una mica llarg, em penso que em donarà temps. Contestar a l'Emili, en fi, amb moltes altres persones que tenen en aquest punt de vista, el 15 de desembre del 50 estic llegint d'una sèrie de 4 articles de Jerome Clark sobre ovnis estavellats, publicats a la revista Fate, Estats Units, que forma part, per mi, d'aquesta maniobra subtil del govern americà per donar informació. El dia 15 de desembre del 50 hi havia una reunió a casa del físic americà Robert Sarbacher. Aquest senyor, perquè veieu, en fi, que no era un qualsevol, era graduat per la Universitat de Florida, per Princeton, per Harvard, era doctor en ciències, era instructor en física de Harvard, era enginyer de comunicacions, etc., professor d'enginyeria electrònica, etc. No vull seguir durant...
No, però no ens queda temps, entonces.
No, està. Bé, simplement, contestant a una pregunta de Wilbur Smith, que era un canadenc, que va participar en el projecte Magnet del govern americà, el govern canadenc, perdó, va dir quatre coses que les dic rapidíssimament. A, la matèria, l'assumpte és el més alt secret dels Estats Units. Està molt més alt que la bomba d'hidrogen. Això ho deia, clar, l'any 50. Els plats voladors existeixen, bé. C, el seu modus de funcionament és desconegut, però s'està fent un esforç molt concentrat per un petit grup dirigit pel doctor Vannevar Bush, o sigui, Majestic 12. I, per últim, tota aquesta qüestió es considera pel govern dels Estats Units que és d'una tremenda importància.
Molt bé, ens queda un... Sembla que només pot entrar una pregunta més. Vic, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Qui ets, sisplau?
Rosita. Guaita, jo el que em fa curiositat, que hi ha gent que diuen que es comuniquen amb els ovnis i així, oi? No se'ls ha preguntat mai quin tipus de combustible gasten, A més, no se'ls han preguntat mai quin abans tenen amb enfermetats com pel càncer, l'ulcemi i tot això. Vull dir, perquè moltes vegades he sentit a parlar com així, tipus messiànic. Però vull dir, coses reals no n'he sentit mai que diguin. La gent que es comuniquin amb aquesta gent, vull dir, no sé, a més, de quin puesto són, perquè vull dir, no sé, les distàncies són tan bestials que... que quasi és incomprensible que puguin venir de planetes, perquè són 100 anys de llum.
Rosita, moltes gràcies. Queda un minut. Possiblement a l'any 47 a Montjuïc ho sabien, però ara mirarem si aquí sabem alguna cosa d'això. Resposta breu, Antoni.
Bé, pels efectes que produeix els somnis en l'entorn, per exemple, el famós efecte M, parada dels motors automòbils, apagament dels fars, etc., sembla que els envolta un potent camp electromagnètic, i possiblement gravitatori. Això podria estar en relació amb el seu sistema de propulsió, que no seria realment ni de reactors ni de motors coets, etc.
Alguna cosa més?
No.
No ens queda ni temps, lamentablement. Aquest programa per avui s'acaba. Moltes gràcies, Antoni Rivera, per haver vingut a l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio una vegada més. També a tu, Joan Plana, Crivient, moltes gràcies per haver tornat aquí a parlar d'OVNIs. El programa d'avui ha comptat amb les veus de Magda Llurba i Paco Vila. El diumenge proper, dia 20 de novembre, parlarem aquí a l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio del Grial, del Sant Grial, tema difícil de tractar i intentarem fer-lo de la forma més clara i esotèrica possible. El Grial és el vas que suposadament contenia la sang de Crist, o és una altra cosa? Ho sabrem el proper diumenge. A pesar de tot, el que aquí sentiu, dormiu sense por, que la cosa no és tan greu. Bona nit i somnis macos.
Sintonia Alfa.